Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Bona nit. Benvinguts a la 83a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres som capaços d'inspirar-nos. En el text d'avui hi ha una paraula pel glossari i és la paraula eretisme, escrit amb dues es. Eretisme. És l'exaltació de les propietats vitals d'un òrgan. Un grau mòrbid d'excitació o d'irritació. Per exemple, en l'expressió eretisme nerviós. Les nits següents foren encara més cruels. Els assassins havien volgut ser dos de nits per defensar-se contra l'ofegat. I per un estrany efecte, des que es trobaven junts, encara tenien més por. S'exasperaven, s'irritaven l'un a l'altre, patien crisis atroces de patiment i de terror quan intercanviaven una simple paraula, una simple mirada. A la mínima conversa que s'establia entre ells dos, a la més petita intimitat que tenien, ja ho veien tot vermell. Deliraven. La naturalesa seca i nerviosa de Teresa havia actuat d'una manera estranya sobre la naturalesa espessa i sanguínia de Lorraine. Abans, en els dies de passió, la diferència de temperament havia convertit aquest home i aquesta dona en una parella poderosament unida, establint entre ells una mena d'equilibri, completant el seu organisme, per dir-ho així. Ell donava part de la seva sang, ella part dels seus nervis, i vivien un en l'altre, i necessitaven basar-se per regularitzar el mecanisme del seu ésser. Però s'acabava de produir un desajust. Els nervis sobreexcitats de Teresa havien dominat. Lorraine s'havia trobat de cop i volta en ple eretisme nerviós. Sota l'ardent influència de la jove, el seu temperament, de mica en mica, havia passat a ser el d'una noia sacsejada per una neurosi aguda. Seria curiós estudiar els canvis que es produeixen de vegades en certs organismes a conseqüència de determinades circumstàncies. Aquests canvis, que parteixen de la carn, no triguen a comunicar-se al cervell, a tot l'individu. Abans de conèixer Teresa, Lorraine tenia la pesantor, la calma prudent, la vida sanguínia d'un fill de pagesos. Dormia, menjava, bevia com un animal. A qualsevol hora, en tots els fets de l'existència quotidiana, respirava amb un alè ampli i espès, content d'ell mateix, una mica embrutit pel greix. Amb prou feines al fons de la seva carn pesant, sentia algun pessigolleig de tant en tant. Aquests pessigolleig, Teresa els havia desenvolupat fins a fer-ne horribles sacsejades. Ella havia fet créixer en aquest cos gros, greixós i tou un sistema nerviós d'una sensibilitat sorprenent. Lorraine, que fins aleshores havia gaudit de la vida més per la sang que pels nervis, tingué uns sentits menys grossers. De sobte, amb els primers besos de la seva amant, se li revelà una existència nerviosa, punyent i nova. Aquella existència centuplicà les seves voluptuositats, donà un caràcter tan agut a les seves alegries que de primer quedà com enfollit. S'abandonà esma perdut a unes crisis d'embriaguesa que la seva sang no li havia procurat mai. Aleshores es produí en ell un estrany treball. Els nervis es desenvoluparen, dominaren l'element sanguini i aquest sol fet modificà la seva naturalesa. Perdé la calma, la pesantor, deixà de viure una vida dormida. Arribà un moment en què els nervis i la sang estigueren en equilibri. Fou un moment de gaudi profund, d'existència perfecta. Després, els nervis dominaren i Lorrain caigué en les angoixes que sacsegen els cossos i els esperits desarreglats. Així fou com Lorrain començà a tremolar davant d'un racó d'ombra, com un nen covard. L'ésser tremolós i esquerp, el nou individu que acabava de sorgir en ell del pagès feixuc i embrutit, experimentava les pors i els neguits dels temperaments nerviosos. Totes les circumstàncies, les ferèstegues carícies de Teresa, la febre de l'assassinat, l'espera esglaiada de la voluptuositat, l'havien tornat com boig, exaltant els seus sentits, picant amb cops sobtats i repetits els seus nervis. Per fi, fatalment, havia aparegut l'insomni, aportant l'al·lucinació. A partir d'aleshores, Lorrain havia rodolat per la vida intolerable en l'extrem espant en què es debatia. Els seus remordiments eren purament físics. Només el seu cos, només els seus nervis irritats i la seva carn trèmula tenien por de l'ofegat. La consciència no entrava per a res en els seus terrors. No tenia el més petit penediment per haver matat Camille. Quan estava tranquil, quan l'espectre no era allà, hauria comès l'assassinat una altra vegada si hagués pensat que el seu interès ho exigia. Durant el dia es burlava d'aquells esglais, es prometia ser fort. Renyava Teresa, l'acusava de torbar-lo. Segons ell, era Teresa la que tremolava. Era Teresa i ningú més qui provocava aquelles escenes espantoses de nit al dormitori. I així que queia la nit, així que es trobava tancat amb la seva dona, una suor glaçada li pujava a la pell. El sacsejaven uns esglais d'infant. Sofria crisis periòdiques, atacs de nervis que tornaven cada nit, que li desgavellaven els sentits, mostrant-li la cara verda i fastigosa de la seva víctima. Semblaven els excessos d'una malaltia espantosa, una mena d'histèria de l'assassinat. El nom de malaltia, d'afecció nerviosa, era realment l'únic que convenia als esglais de Lorrain. La seva cara es convulsionava, els membres se li quedaven rígids, es veia que els nervis li feien nusos. El cos sofria horriblement, l'ànima romania absent. Aquell miserable no experimentava ni un remordiment. La passió de Teresa li havia encomanat un mal espantós i allò era tot. Els assassins havien volgut ser dos de nits per defensar-se contra l'ofegat. I per un estrany efecte, des que es trobaven junts, encara tenien més por. El text d'avui, una mica truculent, com veurem, pertany en un període de la literatura on el seu autor o autora ha volgut fer un estudi de passions extremes, com afecten les persones, de quina manera pot estudiar un caràcter que doncs, pateix sota una tensió inhabitual, amb la intenció d'il·luminar així processos que, si no en aquest extrem, si d'una forma més suau, més moderada, doncs poden afectar a qualsevol persona. En qualsevol cas, per entendre el drama que expressa el passatge triat per avui, posar-lo una mica en context demana dir que aquest Laurent i aquesta Teresa, ara han dit que eren marit i muller, és el cas en el moment en què descriu el text d'avui, però quan s'han conegut no eren marit i muller, sinó que ella estava casada amb Camille l'Ofegat. Aquest és el qui ha estat assassinat i ha estat assassinat per Laurent, que volia l'amor d'ella, i amb la aquiescència està en ella present de la esposa de Teresa. Després d'haver comès aquest crim i després d'haver esperat el temps prudencial que demanava la dissimulació de l'assassinat i dels motius que els havien empès a fer-lo, Teresa i Laurent es casen i és llavors que s'entén aquesta frase. Els assassins havien volgut ser dos de nits per defensar-se contra l'Ofegat, ja que durant aquests mesos en què no van unir-se i ella va respectar el dol del marit mort, cadascun a la seva cambra patien perquè se'ls apareixia aquest marit mort, com evidentment fent-los retret del crim que havien comès. Ells tots dos anhelaven aquest moment on amb braços l'un de l'altre podrien per fi fer fora aquest espectre i trobar el repòs i més enllà la joia per la qual havien doncs, consentit en aquest crim. Ara ja ens trobem en el moment en què s'han pogut casar i no han tingut cap tipus de sospita en el seu voltant, al contrari, hi ha unes circumstàncies que ara no venen al cas, que fan que sembli el crim perfecte. No ha estat descobert ni sospitat tan sols, es creu que és un ofegament casual, no ha estat descobert ni sospitat per la policia i l'entorn social, familiar. La mare del marit assassinat és la primera que veu amb bons ulls aquesta unió. Crim perfecte, però en lloc del repòs i la joia que anhelaven quan es trobaven junts, encara tenien més por. Ell donava part de la seva sang, ella part dels seus nervis, i vivien un en l'altre i necessitaven besar-se per regularitzar el mecanisme del seu ésser. Abans d'aquesta por, abans de l'assassinat, aquest home i aquesta dona van sentir una atracció l'un per l'altre que anava més enllà, molt més enllà, que no naixia evidentment de cap tipus de raonament, sinó que naixia d'una mena de compenetració dels caràcters tan distints, o més que caràcters, a l'autora o autor d'avui estudia la seva constitució física, en podríem dir. I, de fet, en la novel·la, ella, Teresa, representa aquesta constitució nerviosa, ell, sanguínia dels tipus clàssics de Galè, i llavors hi hauria la mare d'ell, que juga un paper molt important, sobretot també al final de l'obra, que seria, diríem, la constitució més de tipus colèric, i finalment Hi hauria també el caràcter flemàtic, que seria l'espòs assassinat, el Camil. Nerviós, sanguini, colèric, flemàtic. El caràcter nerviós d'ella, abans de la trobada amb Laurent, està insatisfet, que, segons l'autora Otto, doncs seria propi dels caràcters nerviosos, un neguit. El caràcter sanguini d'ell, de Laurent, encara que no és una persona evolucionada o una persona treballada, en diríem, o realitzada, però precisament com a característica que l'autora o autor doncs, designa o emfasitza del caràcter sanguini, no està desenvolupada, no està realitzada, però no és pas infeliç. O millor dit, sí que ho és, però no té neguit, sinó que és una mena d'infelicitat adormida. Una deixar-se lliscar per la vida amb un cert panxa contentisme que, malgrat tot, no pot dissimular el seu fons de tristesa, d'apagament, de manca d'alè vital. En aquesta situació, el fet de conèixer-s immediatament és com una descàrrega elèctrica de l'un vers l'altre. O millor dit, la descàrrega elèctrica la té ella, però ell de seguida també copsa alguna cosa que encara els seus nervis adormits no poden identificar amb precisió, però que ràpidament comença a obrir-se en el seu interior aquesta experiència nova. I m'ha impactat aquesta imatge del bes entre ells dos, la basada com aquest moment on aquests dos temperaments, aquestes dues constitucions diferenciades, troba un estintolament o un equilibri físic en l'altre. Dormia, menjava, bevia com un animal. Aquí de nou, com en un altre dels programes ja ens va passar, l'aparició de el camperol, el pagès, com exemple de menys desenvolupament humà. En el seu moment doncs, ja vaig fer els comentaris pertinents, que em semblava que això era un tòpic i que certament no vull negar que hi hagi entorns rurals on aquest desenvolupament més ple de la persona doncs, no es pugui produir o estigui més dificultat per uns ritmes de vida i uns costums, diguéssim, que no ho estimulin. Però també em sembla que és evident, i això amb l'obra de George Sand, me'n recordo que és quan vaig fer aquests comentaris, que hi ha una sensibilitat que tampoc cal idealitzar pastorilment o bucòlicament, però una sensibilitat que el contacte amb la natura quotidià és capaç de fer créixer i que, per tant, no és acceptable aquesta esquematització de la persona urbana com a persona més desenvolupada i la persona pagesa com la persona més vasta o burda en aquest sentit, o grollera. Aquest, però, és un implícit que té el text d'avui i que doncs, no volia passar per alt sense fer aquest comentari. Deixant, però, això de banda, és cert que aquest Laurent, aquest personatge, es caracteritza per aquest adormiment de l'autoconsciència i per això li diu que dormia, menjava i bevia com un animal. I com hem vist, és el contacte amb ella, amb aquest caràcter nerviós de la Teresa, que li produeix un canvi radical. Deia que amb els primers besos de la seva amant se li revelà, abans no la coneixia, se li revelà una existència nerviosa, punyent i nova, una agudesa, una intensitat en el sentit interior. I m'ha agradat especialment quan diu que es produí en ell un estrany treball. Els nervis es desenvoluparen, com si es pogués veure aquest sistema nerviós creixent, fent-se més complex, extenent-se fins a parts d'aquesta carn on abans doncs, no hi era despert o, de fet, no hi havia arribat, seguint la metàfora o l'explicació de l'autor o autora d'avui. Els nervis es desenvoluparen, dominaren l'element sanguini i aquest sol fet modificà la seva naturalesa. El cos sofria horriblement. L'ànima romania absent. Aquesta és una afirmació que m'ha sorprès, no només perquè en general es pot pressuposar que no resulta fàcil pensar que les ànimes romanguin absents, sinó en concret perquè en aquest text tot aquest patiment és un patiment psíquic i és un patiment que, malgrat l'autor insisteix que és un remordiment simplement del cos i que l'ànima no hi té res a veure, però aquesta, diríem, experiència no és una experiència només física, és una experiència clarament mediada per aquesta suor glaçada i aquesta por té a veure amb les expectatives que tenen aquests dos personatges, també ella, però també ell, d'un possible càstig, d'una possible conseqüència d'allò que han fet. Em resulta difícil, però al mateix temps crec que hi ha alguna cosa de veritat en el que l'autor o l'autora ha copsat. Que és cert que la carn es pot esglaiar, el cos pot, diríem, reaccionar d'una forma que encara no ha assolit l'autoconsciència. Pot espantar-se amb una relació, per exemple, de vegades pots tenir un rebuig cap a una persona i conscientment, al contrari, tu vols caure-li bé a aquella persona o vols apropar-te-li o creus que ho has de fer. No pots formular-te tu mateixa un raonament per justificar aquell rebuig i, per tant, et pots fins i tot forçar a tu mateixa en aquella relació. Però el cos té un rebuig, experimenta un rebuig. Igualment podríem dir per les atraccions, sense que això vulgui dir que el que el cos experimenta és necessàriament el que s'ha de sancionar moralment, el que s'ha de defensar. Però que és cert que hi ha com una capacitat del cos de reaccionar i de fer-nos experimentar coses per a les quals encara no estem preparats. En aquest cas, Lorraine pateix les conseqüències del crim que ha comès, però sense consciència. El cos sofria horriblement, l'ànima romania absent. El text d'avui pertany a la novel·la Teresa Racquin de Émile Zola. Aquesta novel·la, Zola, la va escriure el 1867. I com he avançat, ell es considera el pare i el principal representant de l'escola naturalista, intentant descriure els éssers humans, les seves interaccions, tal com són, sense provar de fer-los més bons del que són, i amb un interès que ell en diu científic per aquest desenvolupament de patologies, de desviacions, de tot el que suposadament no ha de passar entre les persones d'acord amb la moral convencional. Doncs els matrimonis, evidentment, s'ajuden, es respecten, potser es barallen i potser se separen, però l'assassinat ja representa una cosa extrema. Doncs Zola estudia aquest cas d'assassinat amb els efectes físics que hem vist en el text que ens ocupa. En el seu moment, aquesta novel·la va ser rebuda per la crítica. És una novel·la de la primera etapa de Zola, no és una de les seves més grans novel·les. De fet, en aquest programa vam dedicar-lo un dia a la seva novel·la Nana, que ja és de més de maduresa. Però en aquesta hi ha tota la força d'aquest escriptor jove intentant estudiar, mirar o desenvolupar una mirada sobre la persona humana en el sentit que ja he descrit de penetrar en les seves passions d'una forma el més desencarnada possible. Doncs bé, van anomenar els crítics de l'època aquesta novel·la literatura putrida i fins i tot pornogràfica. I ell, en un prefaci que va col·locant a la segona edició, es defensa i acaba aquest prefaci dient: si hagués tingut la voluntat i el lleure d'escriure un manifest, que potser hauria intentat defensar allò que un periodista parlant de Teresa Raquén va anomenar la literatura putrida. I d'altra banda, per què fer-ho? El grup d'escriptors naturalistes al qual tinc l'honor de pertànyer té prou valor i activitat per produir obres fortes que porten en elles mateixes la defensa. Cal el deliberat encegament de certa crítica per forçar un novel·lista a fer un prefaci, ja que, per amor a la claredat, he comès la falta d'escriure'n un, demano perdó a la gent intel·ligent que, per veure-hi clar, no té cap necessitat que se'ls encengui una llanterna en ple dia. El fragment d'avui l'hem escoltat en la traducció de Lluís Maria Tudó. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Antoni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.